COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com tots els dissabtes al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya el Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Molt bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
El Manel Manchón, redactor de Política d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
El Leandro Lamor, director de l'Agència de Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
I el Joan Carles Valero, que és el Relacions Institucionals del diari ABC Catalunya, del grup Ocento. Bona tarda, Joan Carles, també benvingut.
Hola, bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Jaume Guardiola. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Ell és el conseller delegat del Banc de Sabadell i parlem de moltíssimes coses, sobretot d'economia, de bancs, d'empresa, alguna goteta també de política, però podíem començar, doncs, preguntant-li per dues qüestions que han estat les últimes hores titulars de molts diaris, de molts informatius, i alguna situació que ens ha sorprès. Però bueno, anem poder per una portada que jo vaig veure en un diari d'ahir divendres, diari de La Vanguardia, una entrevista molt lluïda del company Enrique Zimmermann al Papa Francesc, i amb un titular que hi havia portada que a mi em va deixar impactat i que m'agradaria que vostè hi fes alguna reflexió i a veure si la comparteix o no la comparteix. El sistema econòmic mundial ja no s'aguanta. Bueno. Allò va deixar anar el Papa Francesc i a partir d'aquí suposo que a les últimes hores s'han fet moltes reflexions, però a mi m'agradaria escoltar la reflexió del senyor Guardiola, conseller delegat del Banc de Sabadell. Sí, aquest sistema econòmic mundial no s'aguanta per un lloc? Tanta austeritat no és bona?
És tota una portada, no? I sincerament no crec que tingui que veure amb l'austeritat, no? Jo crec que una mica el missatge que va una mica amb la línia d'aquesta una mica corrent d'economistes que també parla de coses similars com és aquest Francesc Piketty que s'ha fet tant de moda, no té que veure una mica amb que aquestes alçades, doncs, l'economia de mercat, doncs, no està acabant de aconseguir societats que tinguin el suficient nivell de justícia social perquè tothom es trobi inclòs, no? I grans asseveracions com per exemple, em sap que l'entrevista mateixa doncs, parla de com en un moment que hi ha abundància d'aliments doncs, encara hi ha molta gent que es mor de fam o aquest tipus d'impressions. No? Jo crec que aquesta sensació doncs hi és, no?, a la societat i per tant doncs, el model té que ser capaç de transformar-se i d'aconseguir això, doncs, a societats una mica més justes. No? Tenim exemples, no?, perquè quan un veu una mica Europa i a dit Europa se'n va a veure els països del nord, doncs segurament la sensació d'inclusió hi és i la sensació de meritocràcia a la societat, o sigui, sense que es treguin el model d'estímuls propi d'un sistema capitalista, els estímuls estan posats d'una forma tan racionalment ben feta que al final la societat aconsegueix això, doncs, alts nivells de meritocràcia, és a dir, que les coses s'assignen per mèrit personal, bons nivells d'estat de benestar, bons nivells d'inclusió social, sensació clara de justícia, aquests conceptes, que jo crec que una mica són els que estan darrere d'aquesta opinió del Papa, determinats models de societat funcionen sense que això vulgui dir doncs, tirar el sistema avall. No? I jo crec una mica que aquesta reflexió és bona que es faci i jo crec que aquest Papa, que efectivament està fent una transformació de la doctrina de l'Església, em sembla que és un bon punt de reflexió, no? Perquè tothom avui estigui comentant les seves paraules.
No l'han sorprès, però, aquestes reflexions del Papa, no? Perquè vostè, si no estic equivocat, el coneix, el Papa, no? L'havia tractat de la seva etapa a l'Argentina, no?
Sí, jo quan vaig viure a l'Argentina era l'arquebisbe de Buenos Aires i vam tenir alguna oportunitat de trobar-nos doncs, als banquers amb ell. Era una època molt dramàtica de l'Argentina perquè era el Corralito. I doncs, el Corralito era difícil d'entendre, no? Es va culpabilitzar molt els bancs. I jo crec que una part de la societat més il·lustrada portenya tenia una mica d'interès en saber realment què és el que havia passat, no? I jo crec que bueno, es van tenir una sèrie de reunions amb ell i una mica el seu equip episcopal i bueno, doncs, la sorpresa doncs, que, és, diguem-ne, és que aquella persona que era tan normal doncs, acabés esdevinguent papa, no?
De quan el va conèixer el que està fent ara i el que està dient ara no hi ha gaires diferències, doncs, entenc, o què?
Bé, era molt difícil. Estava parlant d'una problemàtica molt concreta, no? L'Argentina va patar i va provocar doncs una situació, diguem-ne, de clara de inversió social. Yeah. Molta gent es va quedar fora, no? A un país ric com és l'Argentina, doncs la població, diguem-ne, sota el nivell de pobresa va créixer. O sigui, la situació social era molt problemàtica i jo crec que això doncs va provocar molta preocupació i aquesta preocupació és la que li va moure amb ella a fer aquests moviments d'una mica de conèixer bé en profunditat el que passava, totes les versions del que passava. Mm-hmm. Bé, no era gens previsible doncs que
arribés el papa.
Sent el papa, no? Però mm-hmm. efectivament és coherent aquesta preocupació social
que ja la tenia,
que tenia amb la realitat de la seva, diguem-ne, del seu performance avui a la funció, no?
Jo li he parlat de dues qüestions que li volia plantejar, però bueno, els companys de taula m'estan demanant la paraula, el Joan Maria Claveguera, el Leandro, el Valero. Reprendré després la qüestió, si no és que ningú la planteja abans, sí. Però dono la paraula als meus companys. Vinga, Joan Maria Claveguera, per exemple, endavant.
El senyor Guardiola, com el papa, ha parlat d'una societat més justa. És evident que tots volem aconseguir-la, però el que està passant justament en aquests moments és que una societat que s'aproximava al model de justícia era l'europea, en la qual hi havia una societat de classes mitjanes molt àmplies, de rics més aviat reduïda i de pobres també reduïda, i últimament sembla que aquesta distància entre els rics i els pobres cada vegada s'enxampla més, no? I que està desapareguent la classe mitjana. Com es podria, senyor Guardiola, invertir aquesta tendència?
Ostres, són preguntes que sento bastant incapaç de contestar-les. Estem pujant molt al nivell d'aquesta discussió. No? Jo crec, per tractar de donar alguna pista, jo crec que Europa una mica ha caigut en societats on, diguem-ne, funciona molt l'establishment, no? Va haver un treball de FEDEA que a mi em va agradar molt, que comparava tots els països d'Europa amb aquest concepte de la meritocràcia. O sigui, ells feien una reflexió si realment, perquè l'èmfasi era la igualtat no té que estar amb el punt d'arribada, o sigui, fer que tothom arribi a la meta a la mateixa posició, la igualtat té que estar amb el punt de sortida, és a dir, que tothom surti a la carrera amb les mateixes condicions possibles perquè el que faci més mèrits i més esforç arribi el primer, no? I evidentment si algú cap al camí es queda fora perquè té una lesió o perquè doncs aquest senyor l'hem de protegir, no? Però si insistim molt en tractar de protegir l'arribada, el que fem és una societat que no tenen els estímuls per créixer, eh? I després quan aquesta societat es té que diguem-ne que tornar competitiva en un món global, doncs no ho serà, eh? Jo crec que una mica a Europa li ha passat això, eh? Per tant, jo crec que la reflexió europea té que ser com la construïm amb els incentius més ben posats perquè al final pugui sostenir un just estat del benestar, no? I aquesta és la reflexió que es té que fer més sobre el procediment que sobre el resultat final. I això és un missatge que costa que ho entengui qui se sent una mica excluït, no? I per tant, doncs té que haver doncs, lideratges polítics molt ferms i molta convicció per convèncer la societat que una societat, diguem-ne, amb la que el mercat assigna els recursos de la forma més eficient possible. Això jo crec que l'esdevenir de la història d'aquest segle, del segle passat i d'aquest segle ho demostra, no? Ara, perquè això funcioni té que haver algú que, i aquest és el polític, que sàpiga col·locar els estímuls perquè funcioni realment aquesta assignació justa dels recursos, no? I jo crec que en aquest sentit la reflexió es té que fer una mica més sobre el procediment que sobre diguem-ne la forma del final, diguem-ne, d'assignació dels recursos.
Leandro.
Sí, i en tot el tema de la crisi econòmica i la posada en qüestió de lo que és l'economia de mercat i intentant buscar una mica una resposta acostant-se al món que vostè representa, no? Que és el món de la banca. Què han de fer els banquers i el sector bancari per tal de recuperar, diguem-ne, la reputació corporativa, no? Que potser ha perdut en aquests anys, no? que els bancs han estat en el punt de la diana de l'establishment, no? I dels poderosos i de que han fet males pràctiques. Com ha de ser el banquer d'aquesta post-crisi europea i també a nivell espanyol? Quin comportament ha de demostrar? Com ha d'actuar?
Bueno, jo crec que s'han de fer diverses coses. La primera és fer molta pedagogia, no? Explicar molt el que ha passat. Jo crec que aquesta crisi bancària no s'ha explicat bé, eh? I segurament no s'ha explicat bé perquè els bancs no han sigut segurament prou capaços d'explicar-ho, no hem fet l'esforç, diguem-ne, una mica de construir bé la tesi, i segurament perquè tampoc ens ha ajudat el moment social, no? La realitat d'aquesta crisi és que li ha costat al conjunt del sistema en pèrdues uns 150.000 milions d'euros, eh? O sigui, els bancs han absorbit 150.000 milions de pèrdues, diguem-ne, dels crèdits fallits. D'aquests 150.000 euros, 80.000 els han patit les entitats que no han tingut ajuda pública, que són 10 entitats del conjunt del sistema, entre les que s'hi troba evidentment el Banc de Sabadell. Aquestes entitats han tingut que eixugar aquestes pèrdues, doncs, a base de vendre actius, generar resultats a la seva activitat ordinària i també fer apel·lacions a ampliacions de capital. Això vol dir que, diguem-ne, els que han pagat aquesta crisi són els seus accionistes, i per això veiem que els títols bancaris estan molt per sota dels màxims històrics que van tenir. I això, diguem-ne, és just, eh? Amb aquest concepte de justícia social, és just que qui pateixi l'impacte, diguem-ne, d'una crisi, d'una entitat financera, siguin els seus accionistes. I l'objectiu de nosaltres, del Banc de Sabadell, és algun dia tornar-li a l'accionista, doncs, aquest esforç i aquest acompanyament que ens ha fet. Els altres 70.000 milions són els que corresponen a les entitats que han estat rescatades pel sector públic, que són bàsicament caixes d'estalvi. No totes les caixes d'estalvi, però són totes caixes d'estalvi. I d'aquests 70.000 milions, uns 50.000 milions aniran a càrrec dels contribuents, que evidentment és una assignació injusta dels recursos, no? Perquè el contribuent mai li van dir que els seus impostos tenien que anar adreçats a sanejar, diguem-ne, una entitat financera perquè pogués atendre els pagaments dels seus dipositants, i uns altres 20.000 els han posat els bancs que no han rebut ajuda pública. Per tant, aquestes 10 entitats que avui han sobreviscut aquesta crisi no solament han tingut que fer l'esforç d'aixugar les seves pèrdues, sinó que han contribuït amb els 20.000 milions que avui van a càrrec del Fons de Garantia de Dipòsits, diguem-ne, fent pagaments anuals, a cobrir les pèrdues d'aquestes altres entitats que sí que van caure i que no van poder, diguem-ne, sobreviure per la seva sols, i que van tenir que apel·lar per poder, insisteixo, pagar els seus dipòsits, van tenir que apel·lar el diner públic. Llavors, aquesta primera història jo crec que és la que nosaltres hem de saber veure, no? I la que necessitem molt també de la col·laboració dels mitjans i saber distingir, no? Entre el que han sigut entitats que han tingut bones pràctiques i que han fet una gestió, diguem-ne, molt, molt, de molt patir i de molta dificultat, perquè aquesta crisi ha sigut molt profunda, però al final el que és la gestió ortodoxa, que és que al final qui paga els esforços són els seus propietaris, dels que realment ho han fet a costa dels contribuents, no? Aquest esforç, a més, transversal d'aquestes entitats ajudant el conjunt del sistema, pràcticament és ignorat, eh? La gent no s'ho imagina, que els diners, per entendre's, dels accionistes del Sabadell o dels accionistes de la Caixa, dels accionistes del BBVA, del Santander, han anat a ajudar els diners dels contribuents a tapar el forat, diguem-ne, de les entitats que han caigut, no? Això és la primera cosa. La segona cosa, evidentment, és aprendre una mica les lliçons d'aquesta crisi, no? Les lliçons d'aquesta crisi, en part, la banca havia perdut, i jo crec que hi ha un efecte una mica, també, que jo li dic pelotón, de seguiment del món de les caixes, perquè les caixes li havien tret una gran quota de mercat als bancs. Doncs van perdre alguns principis bàsics, diguem-ne, de la gestió dels riscos, que jo vaig aprendre quan vaig començar a treballar al Banc de Bilbao ara fa 30 anys, no? És a dir, que quan jo vaig entrar a treballar, diguem-ne, amb el negoci immobiliari, el sòl, la compra de sòl era equity, no? I el que es discutia era quin percentatge de la construcció es finançava, no? I aquí hem acabat finançant el sòl, la construcció, els mobles i els diners de despeses del notari, eh? Per tant, diguem-ne, aquesta pèrdua una mica de l'ofici de gestió de riscos és una cosa que hem d'aprendre, no? I l'altra cosa que segurament és molt important que s'ha d'aprendre és és una mica doncs, tot el que té a veure amb les bones pràctiques, no? Jo crec que aquests 10 jugadors en general han fet molt bones pràctiques, però el conjunt del sistema havia fet pràctiques doncs, que tenen a veure amb la venda dels preferents, la comercialització de determinats tipus de protecció, diguem-ne, de tipus d'interès, etc, que segurament la pressió del mercat, la pressió dels resultats, la pressió de la competència havia portat a un desacoplament entre el coneixement financer dels clients, diguem-ne, i la naturalesa dels productes, no? Jo crec que una mica aquesta barreja de pedagogia i aprendre les lliçons de la crisi i un esforç, diguem-ne, de comunicació ens anirà permetent doncs recuperar doncs una certa més bona imatge davant de la societat, no? La societat avui està molt crítica i està molt crítica amb els bancs i amb molts estaments socials, no? Però a poc a poc jo crec que tots plegats hem d'anar una mica reinstitucionalitzar el país i que la gent torni a confiar una mica amb el conjunt de les institucions.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona aquesta setmana amb el senyor Jaume Guardiola, conseller delegat del Banc de Sabadell en companyia del Joan Maria Claveguera, Leandro Lamor, Manel Manchón i Juan Carlos Valero, que és el que pregunta. Juan Carlos, endavant.
Sí, hola. En els darrers dos anys hem viscut dos barres lliures del Banc Central Europeu. D'una banda, la primera va possibilitar la compra de deute pública i el rescat, en aquest cas per aquesta via d'Espanya, no? Es va evitar, no?, el rescat d'Espanya. Una de les preguntes que volia fer-li era una mica el rally aquest del deute públic com l'està visquent des de la perspectiva del banquer, no? Perquè la prima de risc ha baixat estrepitosament, no? I voldria saber la seva opinió. I l'altra banda, l'altra barra lliure, és la que s'ha decidit ara, no? El senyor Draghi la va anunciar recentment, de que al setembre i després al desembre hi haurà aquesta disposició, no?, d'aproximadament 400.000 milions d'euros per part del Banc Central Europeu perquè els bancs tornin a fomentar el crèdit que no sigui destinat doncs, a promotors, etc. O sigui, que no sigui el crèdit, el flux de la creació d'ocupació i oportunitats, no? Que una mica vindria a ser la solució d'aquesta societat que camina cap a la desigualtat, no? Els hi passa la pilota al Banc Central una mica als banquers que ens ajudin els europeus a sortir de la crisi? Li he fet dues preguntes, però...
Sí, bueno, fas la primera i després anem a la decisió del Banc Central Europeu de la setmana passada. Respecte a la primera, efectivament, amb el moment de la... O sigui, el moment de la crisi... Hi ha hagut dues crisis, una crisi financera internacional i una crisi espanyola, diguem-ne, clara, d'accés de creixement molt endògena, no? A vegades tenim certa tendència a pensar que la crisi espanyola és fruit d'haver importat la internacional, i jo l'he sentit a polítics molt relevants dir d'això, això és una crisi importada, i això no és veritat. La crisi espanyola hauria aparegut en qualsevol cas, perquè diguem, el nivell de creixement del crèdit i d'expansió de l'economia espanyola, hi ha un moment que no va anar al creixement econòmic, sinó va anar a inflar els actius, i això va petar, i aquesta és la crisi que hem tingut, no? Però efectivament aquesta crisi va anar acompanyada, va coincidir amb el temps, amb una crisi internacional, també per un excés d'apalancament, especialment en productes financers, que va provocar doncs, un col·lapse de liquiditat. O sigui, la primera reacció de la crisi, després hi ha hagut un segon efecte de solvència, però la primera reacció de la crisi va ser problema de liquiditat. Llavors, quan hi ha hagut problema de liquiditat, es van prendre moltes mides. Mides destinades doncs, a donar cobertura als dipòsits, perquè no hi hagués fugida de dipòsits, mides, diguem-ne, per a posar-li avals a les emissions de títols per part de les entitats financeres per poguessin moure's al mercat, i va haver també doncs, aquestes barra lliure del Banc Central Europeu durant diguem-ne, de fons que es podien utilitzar de qualsevol manera. Fons molt barats a llarg termini. Moltes entitats financeres, aquests fons els van invertir en deute pública, això va permetre també diguem-ne, ajudar, encara que ha tingut brots molt crítics, però ajudar a l'absorció de la deute sobirana europea, i va permetre també fer això que es diu carry, és a dir, que aquest diner, diguem-ne, barat, utilitzat en el que en alguns moments va ser relativament car, que era la deuta pública europea, perquè tenia spreads molt, molt alts, va provocar doncs, una generació de resultats que ha ajudat a construir capital i a reconstruir una mica els balanços bancaris molt afectats per les pèrdues, diguem-ne, de la crisi. Per tant, aquest és una mica el primer disseny, no? Bé, ara la situació ha canviat radicalment. L'escenari de liquiditat és molt confortable, la reconstrucció una mica del mercat de capitals europeus, en el sentit que els tenedors tradicionals de deute espanyola, que en un moment determinat se la van deixar anar, i vam tenir que ser els bancs espanyols que fessin una mica la funció de substitució, doncs ara ja tots la volen, perquè té un spread encara, diguem-ne, comparatiu millor. I per tant, doncs, aquest escenari ha canviat ara. I ara la preocupació una mica d'Europa, i aquí ve doncs, una mica l'actuació del Banc Central Europeu, té més que veure amb aquest escenari una mica de poc creixement i de risc de deflació. Llavors, els missatges del Draghi, el missatge del Draghi de fa un any i mig o dos anys va ser aquell de whatever it takes, no? Faré el que sigui necessari, no? Aquest missatge de
que ja estaré jo, que serà suficient.
Això va per en bloc, diguem-ne, aquest problema de liquiditat. Ara el missatge és, nois, aquí correm una mica el risc de que l'economia, diguem-ne, europea es quedi estancada, entri en un risc de deflació, que és una història que, amb la que no hem viscut mai, que no sabem bé com es pot gestionar. I per això fa aquesta política una mica de les barres, de la barra lliure nova que dius, i que va lligada en aquest cas doncs, a fomentar el crèdit. La sensació una mica que tenim nosaltres, que hi ha un primer efecte que ja s'està produint i que és molt lleuger, i és que en el moment que els dipòsits que els bancs amb euros dipositen al Banc Central Europeu en lloc de cobrar paguen, doncs està provocant un corriment de les inversions cap a altres divises, està reforçant aquestes divises, que els dos casos més clars han sigut el dòlar i la lliura esterlina, i fan una mica una devaluació de l'euro, que teòricament ajudarà la competitivitat i per tant a millorar les exportacions i el creixement. Aquest efecte petitet ja s'està produint, però és un efecte de poc calibre, perquè no... El segon efecte és aquest de fer créixer el crèdit, és a dir, és l'objectiu. Llavors lliguem aquests 400.000 milions, dels que a Espanya li tocarien uns 70.000, perquè la quota nostra és un 13% dintre del conjunt, lligats al creixement del crèdit. I aquí és on això ho hem d'anar veient. Jo tinc la sensació, evidentment hi ha una demanda social clara de que el crèdit hi ha hagut una demanda clara de que el crèdit no ha funcionat, i és veritat que hi ha hagut moments de molta situació crítica de liquiditat, però ara jo crec que una mica aquesta sensació, aquest feeling de que el crèdit no arriba, s'està perdent. Si un es passeja pels bancs de la ciutat, tots tenen crèdit posades a les finestres, no? I oferta de crèdit, i a les cunyes de la ràdio, tot és crèdit. Bueno, falta que oferta i demanda es trobin una mica, perquè encara els bancs, escaldats per el que ha passat, busquen un tipus de crèdit que potser avui no és el crèdit, diguem-ne, que està demandat perquè hi ha diferències de criteri, no? I jo crec que una mica totes aquestes polítiques tendeixen, diguem, una mica a tractar de fomentar el crèdit. Jo sóc dels que crec que és més important d'aquestes mides del governador, és més important la sensació una mica de que Europa està disposada a sortir-se de la ortodoxia clàssica alemana, i és molt important que això s'hagi pres per unanimitat, i en aquest sentit que si es segueix jugant una mica amb un euro fort per part de tothom, aquí Europa està disposada a lluitar, que no els efectes reals d'aquestes mides. Perquè a mi els efectes reals d'aquestes mides em sembla que es costarà veure'ls. Jo crec que més aviat la millora, diguem-ne, d'Europa i creixement té que venir acompanyada pel crèdit, però té que venir sobretot per la millora de la competitivitat, no? Europa té que ser, i ho està sent, un país que amb el concert de països del món els seus productes siguin competitius i guanyi mercats. I quan això passi, vindrà les decisions d'inversió, vindrà l'ocupació, vindrà la demanda interna, vindrà el creixement i vindrà, diguem-ne, tot aquest cicle virtuós que permetrà una mica que els riscos de deflació desapareixin i que una mica doncs, el continent aconsegueixi doncs, això, nivells d'ocupació i nivells d'activitat que d'alguna forma té que tenir, no? Em sembla més important una mica com quasi sempre les actuacions del Draghi, és més important la seva sensació de fortalesa davant dels demés governadors de bancs centrals del món, la sensació que estem disposats a sortir una mica l'ortodoxia a una política monetària més heterodoxa. Crec que és més important això que no pas en concret els efectes pràctics que veurem d'aquestes mides.
Manuel Manchón.
Sí, precisament jo li volia comentar, tot i que ho ha respost una miqueta cap al final, respecte al que deia d'aquesta taxa en negatiu, crec que els bancs ja han retirat 25.000 milions, que no està malament, segurament és encara una xifra petita, no?, dels dipòsits que tenien el Banc Central Europeu. Però la pregunta anava enfocada per vostè, realment quin és el factor decisiu que ens pot treure o que ja ens està traient una mica de la crisi, perquè el govern central s'està vanagloriant d'aquesta baixada de la prima de risc i de que comencem a créixer una mica, i sota el meu judici tot això segurament el benefactor o el responsable més gran és precisament el que vostè ha esmentat, que és el senyor Draghi, no? Sí, què podem esperar a partir dels propers mesos i si hem d'estar absolutament pendents del senyor Draghi i no tant del senyor Rajoy?
Bueno, de la primera part del comentari que fas, diguem-ne, la retirada de fons de dipositats del Banc Central Europeu ha sigut important, eh? Jo crec que ha sigut pràcticament un terç en una sola jornada.
Sí.
Vol dir que
pot ser efectiva.
Molt ràpidament, diguem-ne, els dipòsits, diguem-ne, aquests de tasa negativa seran inapreciables. Seran els necessaris per al tràfic diari, però no seran acumulacions, diguem-ne, i això ja provocarà el que ha provocat un cert corriment de l'euro amb dòlar de 1,39 a 1,35, no? I per tant aquest moviment ja està fet, no? O sigui, ha sigut significatiu, eh? I el segon tema, home, jo crec que l'economia espanyola està en un procés clar de sortida, diguem-ne, de la recessió econòmica. Crec que els signes són molt significatius. Si prenem doncs, per exemple, doncs les afiliacions de seguretat social, ja que portem 9 mesos de creixement, o si veiem una mica doncs, qualsevol enquesta que tingui que veure amb la confiança de l'inversor, o creixement de ventes minoristes, o inversió de béns d'equip, tot està en tasses positives, fins i tot està en tasses positives l'últim mes el consum aparent de ciment, no?, que ha sigut l'indicador que s'ha fotut la castanya més forta, no? Per tant, jo crec que els signes són evidents, eh? Evidentment, també s'ha de dir que quan te'n vas al fons hi ha un moment que rebotes cap a dalt, és a dir, que el fons no és etern, no?, i que trigarà molt la societat amb sentir que estem fora d'una crisi econòmica, és a dir, conviurem molt de temps amb un camí de creixement econòmic i una sensació de crisi econòmica, perquè la sortida no és igual per tothom i hi ha molta part de la població que estarà una mica fora de joc, i per tant això possibilitzar-lo amb rèdit polític tampoc és tan fàcil, no? I aquesta és una mica la primera observació. El patró de l'economia espanyola de creixement, de suport, ha sigut durant aquests anys de la crisi el sector exterior, i el sector exterior es segueix comportant molt bé des del punt de vista de les exportacions, que segueixen guanyant dinamisme, i si agafem des de l'inici de la crisi ara, Espanya compara positivament fins i tot amb Alemanya, o sigui, no solament amb França i amb Itàlia, per tant, diguem-ne, aquest és un factor molt, molt, molt important, però ara comença a acompanyar-li la demanda interna. I aquest és una mica el component que, sumat als dos, donen doncs, previsions de creixement relativament significatives. Sabadell, em sembla que en aquests moments tenim estimat 1,3, que és una mica per sobre del consens espanyol per l'any 2014, i 2 per l'any 2015. El Fons Monetari encara està amb un 0,9 i 1, o sigui, encara està, però el consens espanyol ja està molt a prop d'aquestes xifres que dona el Banc de Sabadell, per tant, diguem-ne, en aquest sentit sí, ha començat a tenir tracció, i això és generador d'ocupació, perquè el rati de creixement i generació d'ocupació és bastant immediat, però clar, quan estàs al 26, doncs baixar al 24 o al 25, doncs és millorar, però la percepció social és que tens una superfície de desocupació doncs, enorme, i en determinats segments, especialment els joves, que segueixen molt, molt significat. Per tant, jo una mica veig que aquest és el patró, no? Crec que la recuperació, aquesta recuperació econòmica, ha tingut que veure molt el ciclo econòmico, tant quan les coses van malament com bé, els cicles existeixen. Durant molt de temps hi ha hagut gent que ha tractat de lluitar contra aquest concepte, però el ciclo existeix perquè es va carregant, diguem-ne, l'oferta, i per tant l'oferta i demanda funcionen d'una manera molt, molt, molt clara, no? Crec que ha influït també l'agenda reformadora del govern, o sigui, crec que les reformes que s'ha fet, reforma laboral, tota la reestructuració del sistema financer, l'inici una mica de la restricció fiscal, també ha ajudat, I crec que ha tingut molt que veure, evidentment, Europa. Com ha tingut molt que veure? Ha tingut molt que veure, primer, des del punt de vista de treure la restricció financera, i amb aquest pas el governador ha sigut una figura essencial perquè ha fet ús de la seva força davant dels mercats i, per tant, ha parat el deterioro de la destrucció del mercat de capitals europeu i l'ha anat redreçant. I té que veure també, que no ens hem d'oblidar, que aquest debat d'austeritat sí, austeritat no, ja ha donat uns fruits, perquè el primer pla d'estabilització ens obligava a Espanya a un calendari d'ajust del dèficit molt més dur que el que tenim avui. I per tant, diguem-ne, el conjunt europeu, tant des del punt de vista de les condicions financeres com des del punt de vista del compliment del dèficit, també ha ajudat. I el tercer factor és que és aquest que deia una mica el cercle econòmic, és que els ajustos que ha fet l'economia espanyola doncs són molt grans, o sigui, des del punt de vista de competitivitat dels salaris, des del punt de vista d'ajust al sector immobiliari, des del punt de vista de la balança comercial, tots els elements, diguem, estructurals han millorat i, per tant, ja estem en condicions de començar aquest camí de recuperació.
Li volia afegir una cosa, ja que el Banc Sabadell treballa molt amb les empreses a Catalunya, també a Espanya, es coneix molt tot el sector també de les grans empreses i de les mitjanes. Està notant que realment hi ha hagut aquest esforç exportador i que s'han afegit moltes més, que no només són les grans les que estan exportant, bueno, jo crec sinó que la base s'ha ampliat i que poden resistir, sí, en el futur.
No, les xifres són espectaculars. És a dir, si hi ha una cosa de la crisi positiva, que costa trobar-les. Una és que jo crec que s'ha recuperat una mica l'esperit, diguem-ne, entreprenedor, és a dir, que la gent jove avui té més ganes de fer coses pel seu compte que no pas doncs, anar a treballar a la funció pública. Jo crec que això és un factor positiu. I un segon factor, que aquest és molt estructural, és que s'han pràcticament duplicat aquest país les empreses exportadores, no? I això a Catalunya és més significatiu encara, perquè té un percentatge de les exportacions del 26% i un percentatge d'empreses exportadores per sobre del 30% de les del país, no? Del conjunt d'Espanya, no? Per tant, diguem-ne, aquesta explosió, o sigui, i això està per quedar-se. És a dir, quan una companyia, per una caiguda de demanda interna, fa, no, l'esforç d'agafar-se l'avió i anar-se a buscar mercats, doncs, i aconsegueix començar a exportar, això ja és per tota la vida. Encara que la demanda interna es recuperi, el canvi de dimensió de mercat que ha donat es queda. I per tant, jo crec que això és un actiu inequívoc d'aquesta crisi, i crec que Catalunya, a més, de forma molt evident, és una mica l'exemple d'això, no? Un s'agafa un avió, doncs, a São Paulo o a qualsevol país d'Amèrica Llatina o Àsia, i és espectacular veure la quantitat d'empreses que s'han anat a buscar la vida d'una manera extraordinària. Jo crec que això és un salt quàntic per l'economia catalana i per l'economia espanyola en el seu conjunt. I, bueno, és molt espectacular. Si no recordo malament, hem passat de 50.000 empreses exportadores a 90.000 empreses exportadores, i són 40.000 empreses exportadores noves al conjunt del país.
Catalunya,
De 50.000 a 90.000, en quin període?
La crisi. Des del 2008 fins ara. És espectacular, és un salt quàntic, eh? I jo crec que això és un actiu que ens queda ja per sempre, no? Aquest i l'altre, que és més subjectiu però que és molt important, i és que, home, aquestes ganes de fer empresa, no? O sigui, aquesta una mica de que l'empresari, el petit empresari, sobretot el que comença de zero, comença a ser socialment la figura més admirada, no? I això jo crec que és una cosa molt important.
Escolteu el Converses de la cadena Còpia Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Centre de Barcelona. Aquest dissabte amb el senyor Jaume Guardiola, conseller delegat del Banc de Sabadell, en companyia del Manel Manchó, Joan Carles Valero, Leandro Lamor i el Joan Maria Claveguera, que és el que preguntarà. Endavant, Joan Maria.
Sí, tinc un parell de preguntes, senyor.
Un parell de preguntes.
Parell, sí, aprofito l'ocasió, perquè tarda molt arribar al torn. Però ja no sé si fer la primera, perquè l'ha contestat, en certa manera. Però sí, deixi'm constatar que si ara es fes una enquesta ciutadana sobre estaments, institucions, col·lectius, jo crec que continuaria donant els mateixos resultats que dona fins a ara. Desconfiança total i absoluta cap a tres col·lectius, bàsicament. Polítics, banquers i periodistes. Dos dels quals estem representats en aquesta taula. No sé si és l'ordre o no, però que encapçalem aquest rànquing negatiu, segur. Polítics, banquers i periodistes. Què ha de passar perquè canvi aquesta opinió de la ciutadania? Perquè, és clar, el que diuen és que els periodistes reflectim una realitat que no existeix, no? Que traslladem als ciutadans l'opinió dels poderosos. És a dir, què ha de passar perquè aquests bons índexs econòmics que estem constatant i dels quals estem parlant es tradueixin ja amb efectes positius de cara als paletes, als fusters, als petits empresaris, als botiguers, i ja ho constatin amb les seves carns i amb les seves famílies. En un moment en el que constatem que, segons Funques, l'economia creixerà el 2014 un 1,4% i el 2015 un 2,2%. Aquesta era la primera pregunta. La segona era si em volia fer una valoració sobre les conclusions de la Comissió d'Investigació de les Caixes al Parlament de Catalunya.
Bueno, a la primera pregunta, bueno, una mica el que deia jo abans, pedagogia. O sigui, la banca mai ha tingut un gran prestigi social. Això és una realitat, fins i tot en els moments més exuberants de l'economia espanyola, on doncs l'accés a la vivenda va ser massiu, la velocitat d'incorporació, diguem-ne això, al món de la propietat era molt ràpida, més gran que qualsevol país del món. La banca, el concepte banca, mai ha tingut una premsa, una opinió pública molt, molt positiva. Després era molt curiós com si això ho anaves reconvertint a... Què li sembla a vostè els banquers? Desastre. Doncs què li sembla a vostè el seu banc? Doncs ja més positiva. Què li sembla a vostè la seva oficina? Ah, més positiva. El seu gestor, més positiu. És a dir, hi ha encara aquest concepte una mica doncs, dels banquers amb el bombín i el dòlar del tio Filito, i una mica, i això acaba generant... Encara s'identifica molt el banquer com un propietari de banc, quan moltes vegades els propietaris dels bancs són els fons de pensions de la ciutadania, no? Uns agafa, diguem, l'escandall d'accionistes del Sabadell i tens
vol dir,
tots els...
Vol dir, encara en l'actualitat, en queden, amb la banca online,
queden, no?
Algun, amb la banca online i tots els productes online,
bueno, sí,
que hi ha...
Bueno, jo crec que una mica això està encara així, eh? Però i ara, evidentment, ara estem en una situació, diguem-ne, crítica, en aquest sentit, i té molt que veure, doncs, les males pràctiques, i un component molt important ha tingut el món de les preferents. El món de les preferents...
Això pot enllaçar amb la segona pregunta de les
caixes. Sí, la podem empalmar. El món de les preferents ha sigut una... Ha sigut realment una, diguem una mica el punt de fricció més important, perquè a més les preferents han tingut una discrecionalitat molt gran amb la distribució, diguem-ne, de la solució, no? És a dir, el preferentista de la CAM, que va canviar les preferents de seves per unes accions del Banc de Sabadell, doncs avui està guanyant un 40%, eh? Ell tenia un dipòsit, l'hoquei que hi hagués un dipòsit, que per la CAM era capital, i aquí ve la primera punt de ficció, es canvia unes accions que són capital del Banc de Sabadell, i avui, diguem, els diners que havia posat en aquell dipòsit estic guanyant un 40%. No? Si fas aquest mateix exercici amb la Caixa Navarra, Banca Cívica i la Caixa, encara et surt un rendiment més alt. En canvi, el senyor que les tenia, diguem, a la Via Laietana, les va estudiar per accions de Bankia, i avui ha perdut tots els seus estalvis. No? O sigui, és a dir, que un mateix senyor de Tafalla, de Llecla o de Mataró, doncs, que va fer el mateix, portar un dipòsit a la caixa del seu poble per una cosa que no ha controlat, ha tingut un comportament totalment discrecional, i això crea un nivell d'injustícia i un nivell de percepció social i de discrecionalitat i de falta de civisme enorme, no? I jo crec que ha sigut segurament l'element, diguem-ne, de pèrdua de confiança amb el sistema més dramàtic, i costarà molt recuperar, perquè hagués sigut molt millor, doncs, una assignació, una solució general. Pel punt fet de tenir aquest producte, vostè té aquesta pèrdua, per exemple, no? En lloc de permetre que tot anés per solucions, perquè era... Jo no he controlat el procés de que la CAM hagi caigut en mans del Banc de Sabadell, o que la Laietana hagi caigut en mans de Bankia, o que la Caixa de Navarra hagi caigut en mans de la Caixa. Jo, això no és un procés. Jo vaig portar els diners a una caixa que ha acabat intervinguda, o que ha acabat, eh? Per tant, aquesta és una mica la primera reflexió.
Aquí el Banc d'Espanya hagués hagut de fer més del que ha fet, poder, o què? És que a l'hora d'arbitrar una solució conjunta per tots.
És que no ho sé, perquè és un tema judicialitzat, al final. O sigui, no sé si tenia molt les opcions. Les preferents eren un producte, tot ho hem de dir, les preferents eren un producte que era una deuda perpètua, porta 20 anys de vida les preferents, eh? O sigui, les primeres preferents fa 20 anys que es van ser emeses, no? I van ser emeses pels jugadors més grans del sistema, i es van fer amb pràctiques normals, es van, diguem-ne, col·locar a clients que en tenien perfectament naturals, que era un tipus de producte que era una deuta perpètua que computava com a capital, i per tant va estar molt fomentat per les autoritats per recapitalitzar les entitats, i que tenia la particularitat que les entitats donaven una liquiditat a través d'un mercat secundari, o sigui que les que si algú les volia fer líquides, doncs les diguem, les entregava a l'entitat, l'entitat les col·locava amb un altre client. I això va permetre, doncs, diguem, una relaxació sobre aquest tema. En el moment que les preferents ja no van ser utilitzades per complementar el capital, sinó que van ser utilitzades realment per buscar solucions definitives de capital de primera qualitat i van ser començades a ser comercialitzades per entitats petites i per entitats amb poc govern corporatiu i amb poca escrutini de mercat, és quan hem acabat com ha acabat aquesta situació. I per tant, jo crec que aquest és un punt de pèrdua de confiança molt gran, no? I recuperar això serà difícil. La virtut més gran per recuperar això és que els 10 jugadors, per entendre'ns, que han sobreviscut al sistema, no han tingut problemes de preferents, han fet bones pràctiques en la venda de preferents, els seus preferentistes no han tingut problemes, diguem-ne, de recuperació dels seus, diguem-ne, de la seva inversió, i per tant, doncs, aquesta cosa de que una cosa és el sistema i una altra cosa és el meu banc i una altra cosa és la meva oficina, doncs es anirà refent i es anirà recuperant. O sigui, si tots aquells incrèduls de la CAM, que són 2,5 milions de clients, els convertim en crèduls del Banc de Sabadell, doncs l'opinió pública anirà millorant. Ara és qüestió una mica de temps i de pedagogia. Jo crec que bàsicament aquesta és la resposta. I respecte al tema de la investigació sobre les caixes, jo crec que efectivament hi ha hagut males pràctiques i crec que, bueno, que una cosa que era essencialment un bon disseny, que eren les caixes d'estalvi quan eren entitats molt socials i molt d'un determinat territori, les vam pervertir amb la lluita competitiva, amb l'expansió, i al final, doncs, han desaparegut, cosa que era impensable fa uns anys.
Leandro.
Sí, una oportunitat més per convertir crèduls, no? Vostè a cada foro que va, o gairebé a tothom, a tots els foros que va, fa una defensa molt, molt enèrgica i molt sobre les virtuts de la Unió Bancària Europea, no? Ara que no estem en un foro econòmic, però que hi ha molta gent que deu estar escoltant-lo i que segurament no, a lo millor uns entendran més i altres menys d'economia, en 2 minuts podria sintetitzar quins avantatges tindrà la banca espanyola i els usuaris de la banca espanyola amb una Unió Bancària Europea?
Pues tindrà molt que veure amb això de dir-ho sintèticament. Jo sempre dic també que la Unió Bancària és un procés de construcció europea extraordinari, però que com té poca, diguem-ne, té poc sex appeal públic, doncs la gent se n'oblida. La gent, quan li van fer la Unió Monetària, es va donar compte perquè li van canviar els pesetes per euros. La Unió Bancària, que és un element de convergència similar al de la Unió Monetària, doncs passa més desaparegut. Però el final de la història és que quan hi hagi, doncs, quan estigui tot complet, supervisió única, fons de resolució únic, fons de garantia de dipòsit únic, la diferència estarà en que hi ha tots els bancs estaran regulats per un mateix regulador i serà exactament indiferent, doncs, dipositar els diners del Banc de Sabadell o el Deutsche Bank, i per tant, doncs, això, hi ha un concepte de, hi haurà un fons de resolució únic, però també hi haurà una mutualització dels casos de resolució, i per tant estarem donant el pas clàssic per construir, diguem-ne, una estructura, diguem-ne, econòmica enormement potent, que és Europa, no? I jo crec que això generarà dos efectes: un xoc de confiança, a la gent, de saber que estàs, que no corres el risc de que els problemes nacionals contaminin, diguem-ne, la banca, i després hi haurà una convergència de preus als crèdits i als dipòsits, no? Per tant, això és i segurament hi haurà també una escala, diguem-ne, més gran de banc, que permetrà costos més baixos i, per tant, transferència, diguem-ne, de costos més barats als clients. Jo crec que tot plegat farà, diguem-ne, la vida de les persones i de les empreses més fàcil.
S'evitaran les males pràctiques? Es podran supervisar millor les males
pràctiques? Sí, per evitar les males pràctiques, de totes maneres, a veure, també això hem de pensar, ho podríem haver fet nosaltres, O sigui, no estava a les nostres mans, és a dir, no, diguem-ne, una intervenció una mica més rigorosa. És que el problema és que aquí vam entrar en una gran festa, en una borratxera col·lectiva, i vam perdre una mica
l'Oremus
tots plegats, no? I per tant, doncs, una mica això estava a les nostres mans. Jo crec que efectivament, doncs, entrar, doncs, en una, ara nosaltres tindrem un, ara estem coneixent els nostres supervisors, no? El nostre ens toca un alemany, no? Educat als Estats Units, que té un nom francès. I bueno, però escolta, entrarem en aquesta dinàmica d'un model molt més estable, no? I jo crec que això necessàriament és bo per tothom, no?
Escolta, acaba de dir una cosa que a mi m'ha agradat molt, perquè precisament enllaça amb el que deia el company sobre la comissió aquesta en el Parlament, i és que no està atribuint que el Banc d'Espanya hagués caigut en males pràctiques per no revisar tot el que estaven fent les caixes, que és pràcticament el que van dir pràcticament tots els responsables que van passar pel Parlament, que li van donar totes les culpes, i jo vaig seguir moltes en directe. El Banc d'Espanya va dir, això m'ho permetia el Banc d'Espanya. El Banc d'Espanya no em va dir que no podia fer el que vaig fer. Vostè està dient que tenien tota la responsabilitat. D'alguna forma, les pròpies entitats tenien responsabilitat del que fan.
Públicament també li he defensat moltíssim al Banc d'Espanya. Jo crec que el Banc d'Espanya té un equip d'inspecció que ara s'està demostrant al moment de construir el Banc Central Europeu, doncs, superqualificat. Jo crec, sincerament, és que l'engranatge polític d'aquest país, i especialment amb el món de les caixes i el poder autonòmic, va fer impossible que els inspectors del Banc d'Espanya poguessin, diguem-ne, aplicar el seu criteri de forma independent. I una mica la borratxera col·lectiva, eh? És a dir, no a vegades, home, jo crec que l'argument de dir és que el Banc d'Espanya m'ho deixava fer, sincerament és un argument bastant pobre, eh?
Pueril.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Pràcticament 5 últims minuts d'aquest programa, avui amb el senyor Jaume Guardiola, conseller delegat del Banc de Sabadell, en companyia del Joan Maria Claveguera, Leandro Lamor, Manel Manchón, Joan Carles Valero, que vol preguntar ara. Joan Carles, endavant.
Sí, jo volia preguntar, bueno, al conseller delegat del Banc Sabadell, Banc Sabadell, que la resta d'Espanya costa de pronunciar aquesta doble L, no? Sabadell. Però que és un banc espanyol, no? Primer l'Atlàntic, no? Després al sud, a Màlaga, no? La Costa del Sol, després al nord, la Camp, o sigui, és un banc doncs, plenament ubicat a tota Espanya, amb una expansió important, no?
I amb èxit, també, eh?
I amb èxit, sí, evidentment. A mi m'agradaria, que com és un senyor assenyat i amb molta visió de futur, com es podria solucionar el denominat problema català? Perquè hem parlat d'economia, hem parlat d'Europa, de les solucions. Sisplau, es dona una mica de llum?
Bueno, no, molta no puc donar. És un tema molt, molt, en fi, molt debatut i molt complex, no? Jo, bueno, nosaltres, no? Tant el president com jo sempre tractem de llançar una mica el mateix missatge. Nosaltres no contemplem un escenari que no sigui acordat, eh? Ens sembla que encara que només sigui per aplicar la teoria de jocs, doncs, totes les parts tenen tant a perdre que al final, doncs, té que haver una solució acordada. No prenem posició política. El banc té això, una implantació territorial molt àmplia i una base accionarial molt gran. Tenim 200.000 accionistes, doncs, dels quals, doncs, entre tenim fins i tot, doncs, un percentatge d'accionistes estrangers molt, molt gran, no? I per tant no ens atrevim a representar-ne a ningú, a cap d'ells, i la nostra posició és senzillament això, sí, no? Doncs, sempre que tenim oportunitat i que entrem en contacte amb l'àmbit polític, doncs, doncs transmetre, diguem-ne, la màxima serenitat i convidar els polítics, diguem-ne, que negocin, que parlin i que tractin una mica de fer la seva feina, que en definitiva és trobar acords socials que beneficiin acords polítics que beneficiin a la societat, no? I aquest és el nostre plantejament. El banc efectivament té una implantació, doncs, avui molt, molt, molt espanyola, perquè només tenim una mica menys del 10% del nostre negoci fora d'Espanya, i dintre d'Espanya, doncs, més o menys un terç és Catalunya i dos terços és fora de Catalunya. Per tant, diguem-ne, doncs, aquesta és la nostra visió, doncs, és que es facin tots els esforços possibles per arribar a acords.
Jo quan començava el programa li deia, tinc dues coses a preguntar. Una era les reflexions del Papa Francesc a un diari, a La Vanguardia concretament, i l'altra era una cosa que m'ha deixat molt sorpresa aquests últims dies, allò que diuen que segons Europa la prostitució i el narcotràfic blanc, suau, doncs també han de contribuir al PIB, al Producte Interior Brut. Aviam, vostè,
sí, han de contribuir
delegat del Banc de Sabadell, sí. Com veu aquesta reflexió?
I les aplicacions mòbils pels taxis, no? Sí. O sigui, pels cotxes,
sí,
que fan de taxis,
no?
Sempre entès que l'economia ha de ser transparent, no? Sí. Això de la prostitució i el narcotràfic són coses il·legals. Com es contempla? Com col·laboren, sí, amb el PIB, això?
Bueno, ja? És una... Contribueixen, o sigui, el PIB real, evidentment, contribueixen, no? Perquè hi ha, evidentment, un... una generació d'activitat econòmica i això...
Però com ho controles, això?
El tema és que això, doncs, que mentre no estigui, diguem-ne, sotmès d'una manera irreflexat, d'una manera fiscal, no? I, per tant, doncs, es produeix un desencaix entre la realitat del PIB i, diguem-ne, el PIB fiscalitzat, no? És una mica el mateix que passa amb l'economia submergida, no? Jo crec que
per això que és un negoci per Europa, vull dir, escolta, si nosaltres comptem més el PIB, nosaltres a Europa ingressarem més diners.
Sí, jo crec que sense... Bueno, i passarà un efecte molt sorprenent, i és que els dèficits baixaran, eh?
Ah.
O sigui, el dèficit sí, sembla que baixa de dos punts, no? O sigui, és, bueno, al final l'economia és l'economia i després hi ha l'estadística que suporta l'economia, no? Jo que crec és que tot el que sigui transparentar fiscalment l'economia, evidentment, per la part de l'economia submergida, posant tipus impositius que facin fàcil entrar a l'economia, diguem-ne, fiscalitzada, crec que és absolutament bàsic per l'economia i és absolutament bàsic per la justícia social, no? Per la percepció una mica de civisme, de que els meus impostos són els justos, perquè no estic jo cobrint amb els meus el del veí que no paga, no? Això sense entrar amb el codi ja més moral i que per això la societat té que situar-se respecte a aquestes activitats que ja té nassos, que hagin començat amb el papa i acabem amb això,
Sí, bueno, diem, escolta,
és una transició...
L'actualitat és l'actualitat, i això és el que s'està parlant aquests dies, i en fi, a mi m'interessava l'opinió del seu Jaume Guardiola.
Jo,
ja el coneixem.
Entrar amb blanquejar l'activitat econòmica, jo crec que és una cosa bàsica, diguem-ne, perquè un país estigui ben armat des del punt de vista del civisme, no?
Molt bé, ens diuen que hem de posar el punt final a la conversa d'aquest dissabte. Jaume Guardiola, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i bon estiu, perquè estem ja a les portes de l'estiu, fa un temps d'estiu total, vull dir, cal disfrutar-lo, no?
Molt bé.
Doncs vinga, gràcies, moltíssima sort i fins una altra ocasió.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies també al Joan Maria Claveguera, al Leandro Lamor, Manel Manchón, Joan Carles Valero. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Bona tarda, adéu.